L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, dia 23 de juliol, destacarem... Els sindicats acusen les administracions d'haver abocat Naturantaix al concurs de creditors per exigir-li els deutes. Els alcaldes de Convergència i Unió de la Ribera d'Ebre, satisfets amb la moció aprovada pel Parlament sobre la descontaminació del pantà de Flix. Anellats els primers flamencs nascuts enguany a la península dels Alfacs. Detingut un home de 33 anys per l'incendi de Rasquera. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Els sindicats que representen la plantilla de l'empresa fabricant de mobles Naturantaix van acusar l'administració estatal i de la Generalitat d'haver abocat l'empresa al concurs de creditors en què es troba després d'exigir-li el cobrament dels 4 milions d'euros. L'administració concursal va comunicar als treballadors que, en les condicions de demanda actual, serà difícil mantenir l'activitat. El responsable de política industrial de la Federació de Construcció i Fusta de Comissions Obreres de Catalunya, Ricardo Domingo, responsabilitzava les administracions del concurs de creditors de Naturantaix. Ricardo Domingo.
La situació de col·lapse econòmic de l'empresa, o la que ens han manifestat, en part provocada per les pròpies administracions públiques, que en són deutors de l'empresa i han reclamat els crèdits forçant el concurs de creditors, penso que abans del que hauria estat desitjable, és a dir, és creditor de Naturantaix, tant el Fons de Garantia Salarial com la Generalitat de Catalunya a través del Fons de l'Institut Català de Crèdit de Finances, i han fet reclamació d'uns deutes que tenien, que van ser préstecs per poder extingir contractes fa ara gairebé un any, quasi dos anys, per poder extingir els contractes de la planta d'Amposta, per tractar de fer viable el projecte de l'empresa en un moment que hi havia menys producció i menys demanda.
Per la seva banda, el representant de Comissions Obreres al Comitè d'Empresa de Naturantaix, Ivan Escolar, explicava que la direcció ha elaborat amb recursos de la mateixa empresa un catàleg que preveu fabricar amb una altra firma del grup. Ivan Escolar.
Durant dos o tres anys això ha passat de manera continuada, però des de la decisió de l'empresa d'extingir la relació d'extingir l'empresa s'accentuen. L'empresa i propietaris en cap moment han deixat de produir i han deixat de la continuació de la producció. A més de fer-la en taix, ara l'està dissenyant i l'està portant a cap una altra empresa, però en els recursos nostres, ja que la plantilla actual encara pertany a Antaix.
La plantilla, que va tornar a manifestar-se amb dirigents sindicals pels carrers de la Sénia, va denunciar les maniobres de la direcció de Naturantaix per haver elaborat un catàleg de mobles, treballadors i recursos propis que ara pretén que siguin fabricats per una societat del mateix grup anomenada Dissènia.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Satisfacció plena amb el resultat de la moció aprovada pel Parlament aquest passat dijous, reclamant que es prioritzi la neteja de l'embassament de Flix al mateix temps que s'accelerin les obres del pla de restitució relacionades amb les captacions d'aigua potables pels municipis riberencs. Així, mentre l'alcalde de Flix, el socialista Marc Mur, va celebrar que el text reclami l'execució de la neteja sense condicionar-la al pla, els alcaldes de Convergència i Unió de la Ribera d'Ebre, a través del president del Consell Comarcal Jordi Jardí i de l'alcalde de Tortosa Ferran Bel, interpretaven que la moció coincideix amb les seves demandes d'executar les obres d'abastament per iniciar l'extracció dels llots.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens informa que 2.400 parelles de flamencs han nidificat aquest any al Delta. Es va realitzar el passat diumenge a la zona protegida que el parc té a les Salines. Hi van participar un total de 200 voluntaris del parc i entitats col·laboradores. L'anellament de flamencs és una activitat científica que permet conèixer millor aquesta espècie. No és així, Tere?
Així és, Tomàs. D'aquesta manera, amb les observacions posteriors dels individus, s'ha comprovat que els flamencs no es reprodueixen abans dels 3 anys d'edat i que poden arribar a viure fins a 40 anys. També que tots els exemplars de la Mediterrània Occidental formen part d'una mateixa població. Així ho explicava el doctor en Biologia del Parc Natural, Toni Curcó.
L'anellament és una eina científica, no? Llavors, en base a això, utilitzem dues anelles. Unes que són metàl·liques, que són per vida, no es descoloreixen, no les poden perdre pràcticament, i encara en fiquem unes de més grans, de PVCs, que es poden descolorir, però tenen l'avantatge de que gràcies a material òptic adient se poden llegir a molta distància, a diversos centenars de metres. Això ens permet localitzar un individu que ha estat anellat aquí o a la Camarga, pràcticament arreu del món per on es belluguin.
Segons explicava Curcó, aquest any la campanya de nidificació ha anat força bé. S'han instal·lat unes 2.400 parelles, de les que encara no se saben els polls que n'han tret.
Guany és una temporada que ha anat força bé de flamenc. S'han instal·lat unes 2.400 parelles, encara no sabem els polls que han tret i ara estem anellant-los, no? Que és una operació de marcatge dels ocells que va bé per poder-los identificar a llarga distància. No, agafem una mostra que és un equilibri entre no tenir-los molt de temps tancats i una mostra suficient d'anells. Les anells també són cares, material car, i llavors és agafar aquest equilibri.
Previ a l'anellament es fa una observació i cens de la colònia mitjançant vols aeris. Un cop a la reserva de les Salines es construeix un corral gran on es capturen els polls i des d'on es distribueixen a cada equip. Els equips s'identifiquen per colors i en cadascun hi ha, entre d'altres, un responsable del corral de marcatge o els portadors del mateix, que s'encarreguen de recollir-los i transportar-los al llarg de les diverses tasques d'anellament i mesures. Aquest any s'han anellat unes 400 cries. Per la tasca es van desplaçar al lloc un total de 200 participants.
Enguany tenim la participació d'uns 200 voluntaris, englobant també personal tècnic, o sigui, el personal total, no? De moltes entitats diferents, tant de ONGs, associacions de voluntaris vinculades al parc, ajuntaments, societats o entitats que es dediquen a l'anellament científic. O sigui, ha sigut molt, molt variat.
En aquest tipus d'operacions també participen grups de recerca per extreure mostres genètiques, comprovar el parentiu o conèixer, entre d'altres, paràsits o organismes que viuen associats als flamencs. Aquest any han tingut dos grups de recerca, IMEDEA, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats de les Balears, i un altre de la Universitat de Granada.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els Mossos d'Esquadra imputen a un home de 33 anys, Paul Williamson, de nacionalitat anglesa i veí de Gandesa, l'autoria de l'incendi de Rasquera que va arrasar prop de 3.000 hectàrees. El detingut està ingressat a presó des del passat dia 6 de juny per haver comès 6 robatoris amb força en masos de la zona a Rasquera, Ginestar i Miravet. Alguns dels robatoris s'haurien produït coincidint temporalment amb l'incendi forestal i diversos testimonis van descriure haver vist una persona prop dels masos afectats amb una descripció física que coincidia. Un cop els investigadors van poder esbrinar la identitat del presumpte autor dels fets, es va iniciar una recerca que va concloure amb la detenció d'aquesta persona a Salou. El detingut, que ja tenia altres antecedents per delictes contra el patrimoni, va passar a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Gandesa, qui va decretar el seu ingrés a presó el passat dia 8 de juny. Les investigacions portades a terme pels agents en relació a l'autoria de l'incendi han permès determinar que la mateixa persona que va efectuar els robatoris va ser també qui va originar l'incendi.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El El doctor Joan Carles Marc, un dels principals assessors científics del projecte de plantació de cànnabis de Rasquera, serà el pregoner de les festes majors de la població en substitució del conseller d'Interior, Felip Puig, que va decidir declinar la invitació de l'Ajuntament per problemes d'agenda. Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Bellaterra i màster en Salut Pública, Marc és actualment professor de l'àrea de Ciutadania, Ètica i Participació de l'Escola Andalusa de Salut Pública, a més de consultor en l'àmbit estatal i internacional. El pregó de les festes majors de Sant Domingo tindrà lloc el pròxim divendres, dia 3 d'agost, a les 8 del vespre. Com a investigador del món de les drogues, Marc ha col·laborat activament en la definició del vessant científic de la plantació de cànnabis de Rasquera. En aquest sentit, considera la investigació al voltant de la marihuana un aspecte fonamental per al desenvolupament del projecte, tant des del punt de vista mèdic, per ajudar malalts de càncer a superar els efectes secundaris de la quimioteràpia, així com en patologies com l'esclerosi múltiple o la fibromiàlgia, com per l'estudi en el temps dels efectes del cànnabis en grups de consumidors delimitats.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens informa de la hissada de les 5 banderes blaves i de les 3 banderes de platges verges al port de l'Ametlla de Mar. L'acte va tenir lloc ahir diumenge 22 de juliol a les 11 del matí davant del Centre d'Interpretació de la Pesca. Olga Tomàs.
El passat diumenge al matí va tenir lloc la hissada de banderes blaves davant el Centre d'Interpretació de la Pesca al port de l'Ametlla de Mar. L'alcalde de la Cala, Andreu Martí, i els regidors van ser els encarregats de fer onejar aquests distintius, que són sinònim de qualitat i sostenibilitat. Recordem que un any més les 5 platges de l'Ametlla de Mar han revalidat les banderes blaves, distintiu atorgat per l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor de la Fundació Europea d'Educació Ambiental. Les platges són Sant Jordi d'Alfama, Calafort, Pixavaques, l'Alguer i Calafató. En la categoria de ports, el Club Nàutic renova el guardó de bandera blava. També, per segon any consecutiu, el camí de ronda de la Cala ha obtingut el distintiu de sender blau que ha atorgat la mateixa associació. A més, també s'hissaren aquest passat diumenge les 3 banderes de platges verges que el grup ecologista de Tarragona i l'Ebre, Ecologistes en Acció, dona a les platges amb aquestes qualitats. Les platges que han repetit aquest distintiu són Torrent del Pi, nova platja naturista de l'Ametlla de Mar, Santes Creus i l'Estany Podrit. Des de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, la regidora Eva de l'Amo mostra la seva satisfacció per la feina feta.
Estic molt contenta pel dia d'avui perquè hem pogut, és la cloenda de la feina feta durant tot l'any. Hem tornat a revalidar les 5 banderes que ja teníem de l'any passat. A més, també hem revalidat les 3 banderes per les platges verges que també se van presentar l'any passat i aquest any hem tornat a ser nomenades. Molt agraïment per a tota la gent que ha participat en la feina que s'ha de fer durant tot l'any per a poder aconseguir aquestes mereixudes banderes.
L'acte es va cloure donant el tret de sortida a la primera ruta amb caiac banderes blaves pel litoral de l'Ametlla de Mar, que va organitzar la Cala Activa i Naturbike La Cala amb la col·laboració del consistori Calero. Després hi va haver degustàrium al castell de Sant Jordi i dinar posterior al mateix castell.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Divendres 27 de juliol i dissabte 28 de juliol arriba a l'Aldea el 24 hores de Futbol Sala L'Aldea. Organitzat pel Club Futbol Sala Faraons Víctor Moreso, Arquitectura i Disseny. 1.000 euros i trofeu per al primer classificat, 500 euros i trofeu per al segon classificat i 200 euros i trofeu per al tercer classificat. Més info, inscripcions i tot el que necessites a la web cfsaldea.com. cfsaldea.com. Recorda, arriba el quart marató d'estiu Futbol Sala d'Aldea. 24 hores de Futbol Sala amb estat pur. Amb el suport de la Regidoria d'Esport, Ajuntament de l'Aldea, Antena Aldaia i les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Emute!
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Tere Giné ens informa que la crisi també s'ha notat amb les colònies d'estiu a Santa Bàrbara. Un total de 40 xiquets i xiquetes i 7 monitors viatgen avui fins la Juneda en una granja escola per passar una setmana de colònies amb activitats i molta diversió. Tere Giné.
La crisi econòmica també s'ha notat amb els participants de les colònies d'estiu que es promouen des de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Per aquest motiu, aquest any les colònies s'han centralitzat només en un grup general en el que hi participen nens a partir dels 7 anys fins als 13, agrupant així les colònies infantils d'estiu del mes de juny amb aquestes que sempre estaven destinades a un grup d'edat més elevada. Així ens ho explicava Dolors Casado, tècnica de joventut.
Pues la veritat és que enguany, en el tema este de la crisi, hem agafat i hem ajuntat les colònies infantils que fèiem al mes de juny en les colònies estes dels grans, com si diguéssim, que fèiem ara. Ajuntant les dues colònies, pues, bueno, han pogut tirar endavant i hem omplit a 40 xiquets. En principi l'any passat vam anar a 35 a les colònies grans, i hauríem augmentat a 5, però com hem ajuntat les altres, vull dir, queda una mica... Igual.
Per aquest motiu, aquest any les colònies han tingut que adaptar-se per edats i un cop al seu destí es realitzaran també per grups.
Clar, els monitors també ens hem de mirar una mica totes les activitats que han fet per a organitzar-les en edats. No pot fer mateix un xiquet que té 13 anys o un xiquet que en té 7. Al moment de menjar, al moment de les dutxes. La majoria d'activitats serà el mateix, però algunes coses estan adaptades a l'edat perquè és el que és i no podem... Normalment els xiquets grans sempre fem una excursió més llarga, doncs aquest any l'hem de fer més reduïda perquè si no els petits no mos arribaran.
Aquest any el viatge els portarà fins a Lleida, concretament a una granja escola de la Juneda, amb uns requisits concrets que sempre seleccionen des del grup per portar a terme activitats diverses que preparen els monitors amb antelació i que sempre giren al voltant d'un centre d'interès.
Vale, en principi el tema d'aquest any, com que la casa mos dona molt de joc en tema d'animals i el tema de bosquet i tot això, el centre d'interès és els follets. Vale? Els pares ja els ho vam explicar una mica, però els xiquets no saben res, fins que no arribarem a la casa i bueno, presentarem el centre d'interès, ells no ho saben. I bueno, és el centre d'interès dels follets i totes les activitats que anem fent van relacionades en això. Hasta que al final acabem la festa final, en la clausura dels follets, que hem sortit d'este món real que hem entrat i tot això. Vull dir, activitats, doncs, hi ha gincames, hi ha piscina, hi ha búsquedes, hi ha descobertes, més o menys sempre són les activitats que hi anem fent i adaptades al centre d'interès i a la casa on estem.
Tot i que les normatives vigents estableixen un monitor per cada 10 nens, el grup Joventut sempre procura que en siguin un nombre major. Els monitors que hi participen aquest any són un total de 7 i ho fan d'una manera desinteressada. Excursions, gimnàstica, piscina, descoberta de l'entorn seran algunes de les activitats que realitzaran durant tota la setmana i que diàriament els mateixos protagonistes explicaran a l'emissora municipal amb les connexions que habitualment es venen fent cada any per tal que els pares tinguin coneixement de com s'ho passen i les activitats que realitzen.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Demà serà quan a Alcanar es farà una trobada de dones que organitzen les Anastàsies de Badalona. La regidora d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carmen Navarro, ens explicava qui són les Anastàsies.
Pues les Anastàsies són un grup, una associació de dones de Badalona que, segons elles, segons la seva definició, són gestores i dinamitzadores de la cultura catalana i, sobretot, de la llengua catalana. Són un col·lectiu de dones que es van trobar dins d'un nucli cultural, a un centre cultural que tenen allà a Badalona, anaven com a usuàries, i van creure convenient, ja que elles n'he fet molt d'ús d'este centre, pues, associar-se i organitzen una sèrie d'activitats, sempre diu que durant tot l'any organitzen unes activitats de caire cultural, dirigit sobretot a les dones, però que tenen cabuda, també van deixar clar, pues, tots els homes que vulguen anar. Elles se van posar en contacte amb nosaltres per a vindre al Canà i fer una trobada que està organitzada per a demà, dia 24, dimarts 24.
La regidora també ens explica quin és el motiu pel que aquesta associació de Badalona va decidir fer la trobada a Alcanà. Mari Carmen Navarro.
La veritat és que de motius n'hi haven uns quants, no? En principi, penso que Alcanà i Badalona són dues ciutats que estan agermanades i això va ser un dels punts inicials que elles se van plantejar. L'altre, i que d'alguna manera no el volien fer públic de cara a elles, però que jo sí que vol explico, i és que dins de les sòcies de les Anastàcies hi ha una dona canareva, una dona que es diu Maria Redon, que de molt jove se'n va anar a Badalona, era mestra, ara està jubilada i forma part d'este col·lectiu. I ella els ha anat explicant històries del nostre poble i volia invitar-les a que elles lo coneguessin, que coneguessin qui som los canareus, qui som les canareves, que és el nostre patrimoni, i que ho veguessin en primera persona. Però, i en definitiva, el fons real d'esta trobada és que, suposo que molts de vosaltres i moltes sabreu, que va haver una època de la nostra història, que moltíssimes dones d'Alcanà, per circumstàncies molt desfavorables, no? per la mortalitat de xiquets i xiquetes recent nascuts que hi havia, per les situacions econòmiques i socials que se vivien després de la Guerra Civil, van anar a fer de dides a Badalona. Llavors, este vincle que se crea, que de fet no està documentat, no hem sigut capaços de trobar res que ho reflecteixi, sinó només l'experiència personal, no? i els records de moltes famílies i dones, este fet que se dona entre Alcanà i Badalona també és un reclam per a elles, per a vindre aquí i conèixer, diguéssim, la terra d'aquelles dones que van criar a molts de fills i filles de Badalona.
La trobada es farà a les 11 del matí al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Alcanà i està oberta a tothom i no s'han de fer inscripcions.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tortosa comença a desvestir-se i a retornar des del segle XVI, en el qual s'ha immers la ciutat en els últims dies, un cop s'ha posat punt i final a la 17a edició de la Festa del Renaixement. La festa ha crescut i ho ha fet amb nous espais, amb la recuperació d'espectacles, com les Justes al Riu, i també ho ha fet en nombre de visitants. Tot i la crisi, ahir diumenge ja s'haurien superat els 200.000 visitants d'edicions anteriors i la resposta en els espectacles de pagament ha estat millor de l'esperada. Centenars d'actors, voluntaris i entitats van participar a la desfilada de cloenda i el Renaixement va dir adeu quan les portes de la ciutat, al Portal dels Romeus, es van tancar fins l'any que ve. Ni el context econòmic ni els ajustos pressupostaris del propi Ajuntament han deslluït la 17a edició de la Festa del Renaixement de Tortosa, que ha aconseguit batre un nou rècord de visitants. La festa també ha crescut amb nous espais i amb la recuperació d'espectacles com les Justes al Riu. Segons el regidor de festes i procurador de la festa, Domingo Tomàs, el Renaixement ja és l'enveja de les festes de recreació històrica d'Europa. L'alcalde Ferran Bel va tornar a agrair els esforços dels ciutadans, gràcies als quals s'ha pogut mantenir la intensitat i el programa de la festa, malgrat comptar amb el pressupost més baix de la seva història.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura, neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Divendres 27 de juliol i dissabte 28 de juliol arriba a l'Aldea el 24 hores de Futbol Sala L'Aldea. Organitzat pel Club Futbol Sala Faraons Víctor Moreso, arquitectura i disseny. 1.000 euros i trofeu per al primer classificat, 500 euros i trofeu per al segon classificat i 200 euros i trofeu per al tercer classificat. Més info, inscripcions i tot el que necessites a la web cfsaldea.com. cfsaldea.com. Recorda, arriba el quart marató d'estiu Futbol Sala d'Aldea. 24 hores de Futbol Sala amb estat pur. Amb el suport de la Regidoria d'Esport, Ajuntament de l'Aldea, Antena Aldaia i les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, EMUTE.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Les temperatures avui s'enfilen una mica més que les d'ahir. Malgrat la presència d'aquests núvols que entelen el cel, a gran part del territori són núvols més aviat prims que es van esqueixant i van donant cada cop més ullades de sol. Per tant, el sol guanya més terreny que no pas ahir dissabte. I això s'està notant en valors que arriben en aquests moments a prop dels 25-26 graus. A més, la tramuntana està una mica rescalfada i això ha ajudat que, per exemple, a l'Estartit la temperatura no hagi baixat dels 22 graus i mig, el valor més elevat de l'any, i que en aquests moments hi hagi fins i tot temperatures pròximes als 30 graus en punts del Gironès, interior de l'Alt i el Baix Empordà. Molt de compte perquè el risc és molt alt d'incendi en aquest sector, una tramuntana que ha arribat a donar cops pròxims als 96 km per hora a Portbou i que, a més, manté l'ambient força eixut. Una tarda, per tant, assolellada, amb temperatures amb tendència a pujar una mica, potser alguns núvols baixos encara residuals al sud de les comarques de Barcelona, i la tendència per l'inici d'aquesta propera setmana és que la tramuntana encara es mantingui fins demà a la tarda, que és quan creiem que tendiria ja a desaparèixer. Un dilluns que començarà encara amb alguns núvols baixos costaners, sobretot entre la costa central Camp de Tarragona, amb una tendència a anar viatjant cap al sud, però la resta no, esperem sol, algun núvol prim dispers i les temperatures que, després d'una matinada una mica més fresca, tendiran a pujar de manera més evident.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.